Xavi Pardo, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Alberto Núñez Feijó treu pit de la seva victòria al cara a cara d'ahir.
Sí, el candidat del PP està exultant després de derrotar Pedro Sánchez en un cara a cara que es plantejava com a decisiu. Tant és així que es permet fins i tot fer broma i ridiculitzar el seu oponent. Se'n fot que necessités tants dies per preparar el debat i que el seu paper fos tan decebedor. De fet, des del PP diuen que l'estratègia de Sánchez els va sorprendre. Ho acaba de dir Feijó en un míting a Ciudad Real. Anem cap allà, Arnau Mañé.
Sí, Feijó s'ha reforçat del cara a cara i evidentment avui en fa gala. Està satisfet del paper que va fer ahir a la nit i ho aprofita. De fet, Feijó no entén de què li va servir a Sánchez tants dies de preparació.
¿Para qué tiene, señor Sánchez, 800 asesores que dependen de usted? ¿Para qué se encerró medio gobierno y usted en la Moncloa? ¿Para qué invirtió usted 4 días sin agenda para preparar un debate e interrumpir la campaña electoral? ¿Para qué, señor Sánchez? Para nada.
En l'acte de Ciudad Real, Feijó també ha posat al mateix sac els independentistes i a Vox, a qui retreu que no li donin suport incondicional, en aquest cas, per arribar a la Moncloa.
Feijó, doncs, que no perd ni un minut i aquesta hora ja torna a estar immers en la campanya. Pedro Sánchez no s'hi tornarà a posar fins dijous, tant avui com demà participa a la cimera de l'OTAN a Lituània. El candidat socialista, això sí, carrega contra l'actitud de Feijó, l'acusa de joc brut, de mentir deliberadament i de fer servir dades falses per ocultar la seva falta de projecte, i nega que el debat el guanyés Feijó. De fet, diu que n'està satisfet.
Enfrente, ¿qué tuvimos? Bueno, pues tuvimos a un señor Feijó que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras, el uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años, y por tanto yo salgo satisfecho de este debate.
Declaracions, com dèiem, que ha fet des del Vilnius. Mentrestant, l'independentisme va acabar decebut amb aquest debat i la poca presència que hi va tenir Catalunya. D'una banda, la CUP critica que Sánchez i Feijó estan desconnectats de la societat. La cap de llista Girona, Mireia Bahí, ha carregat de valent contra les formes del cara a cara, que considera que va ser desastrós.
El debat va ser un desastre, que no s'entenia res, que era una batalla de galls, que només feien que tallar-se l'un a l'altre, que no hi va haver cap proposta interessant. Estic segura que ni Sánchez ni Feijó tenen ni idea, no de lo que val un quilo de pomes, de lo que val, no sé com dir-te, un cafè, un bitllet de metro o un paquet de pasta.
Míriam Nogueras assegura que no li va fer gaire cas al debat perquè el PP i el PSOE no dubtaran en pactar quan estiguin davant de qualsevol proposta per Catalunya. Així ho deia la candidata de Junts.
No ha passat res que no hagi passat fins ara, aquesta persecució i aquesta obsessió malaltissa que tenen cap al president Puigdemont i també cap a Catalunya és una més, i al final els pactes entre PP i PSOE hi són i seran sempre, perquè no som un problema polític, som una qüestió d'estat.
Esquerra sí que es mulla amb qui va guanyar el debat. Gabriel Rufián creu que se'l va endur Alberto Núñez Feijó, contra tot pronòstic. De fet, el republicà diu que els candidats del PP i el PSOE es van intercanviar els papers.
Em va sorprendre, com pràcticament a tothom, Feijó. Crec que no vam trobar el Feijó lent, desordenat, amb poc contingut del Senado, sinó al contrari. Vam veure a un Sánchez fent de Feijó, desordenat, lent. Hi ha un Feijó que, sense fer res més, directament mentides, va guanyar el debat.
Rufián també demana a Pedro Sánchez que digui si farà president Feijó si guanya les eleccions, perquè considera que els ciutadans han de saber si el PP escollirà el PSOE o Vox. Més coses, les multes de ciclistes s'han multiplicat per 3 l'últim any. L'últim baròmetre del RAC indica que el percentatge d'usuaris sancionats ha passat del 9 al 24%, i això que alguna de les pràctiques prohibides, com portar auriculars o fer servir el mòbil, han deixat de créixer. Les multes, doncs, han de ser per circular en espais prohibits o saltar-se semàfors. Com reconeixen que fan 7 de cada 10 ciclistes. N'ha parlat el director de l'àrea de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí.
Apunta a una major vigilància i control de les males pràctiques. Ens crida l'atenció positivament a aquesta estabilització de l'ús dels moviments de distracció, d'ús d'auriculars o de telèfons mòbils. Sembla que aquest any, bueno, doncs comença com a mínim a estabilitzar-se, i confiem que mica en mica vagi tornant a a zero.
L'estudi també indica que alguns carrils bicis comencen a estar saturats en hores punta de trànsit. I el Festival Acústica de Figueres celebra 20 anys amb una edició que tindrà més artistes que mai. Alguns dels músics que hi actuaran són The Tyets, Stay Homes, La Casa Azul, Triquell i Figaflaues. El festival s'acaba de presentar a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
Hi ha 27 artistes que actuaran per primer cop al festival. El Pallasso Tortell Poltrona, de la seva banda, serà el responsable de l'espectacle 20 anys d'acústica. El director del festival, Xavi Bascual, ha explicat que aquesta edició és la consolidació d'un model de música catalana i una aposta pels artistes emergents sense oblidar els clàssics.
Estem detectant que hi ha un relleu generacional i hem intentat fer un equilibri entre els grans grups, els clàssics i aquesta nova generació de músics. Llavors doncs, ens trobem des d'artistes com els Tiets, però també ens trobem la Casa Azul o un espectacle de 20 anys on hi haurà els clàssics dirigit per Tortell Poltrona, però amb Albert Pla, amb Quimi Portet.
També hi actuaran Miqui Núñez, Buós i Julieta. El certamen es farà del 31 d'agost al 3 de setembre i pretén superar els 120.000 espectadors.
I als esports, Joel Parra ha signat avui el seu nou contracte amb el Barça de bàsquet per les properes 4 temporades. El club ho ha anunciat fa uns minuts. El mateix matí que el Madrid ha anunciat també la renovació de Rudy Fernández per una temporada més fins al 2024. Serà la seva 13a al conjunt blanc. També avui el Barça ha anunciat que presentarà Íñigo Martínez dijous al migdia a la ciutat esportiva Joan Gamper i cap a quarts de dues al central basc parlarà en roda de premsa. El Girona farà el mateix amb el defensa neerlandès Daley Blind, però demà al matí en un acte a Montilivi. Fora del futbol, en ciclisme, ja tenim en marxa la desena etapa del Tour de França, avui a priori en un nou final idoni pels esprintadors i en què, per tant, no s'espera que s'amplin els 17 segons de distància entre Vingegaard i Pogacar. A partir de les dues també arrenquen avui els quarts de final de Wimbledon, en partit destacat no abans de les 4 entre el serbi Novak Djokovic i el rus Rublev. I tot plegat el dia que el Tribunal Europeu de Drets Humans ha resolt que la Federació Internacional d'Atletisme va discriminar Caster Semenya quan el 2020 la va vetar de diverses proves femenines per tenir un nivell de testosterona més elevat de l'habitual. L'atleta sud-africana es va negar a sotmetre's al tractament hormonal que li proposaven i des d'aleshores no ha pogut competir en algunes disciplines, com per exemple els 800 metres en què va ser doble campiona olímpica.
Escolta, I el temps, quina meravella, endavant!
Som-hi, les temperatures continuen escalant posicions i a aquesta hora ja arriben als 37 graus en punts del Pla de Lleida i es mouen entre els 30 i els 35 a moltes comarques. Durant la tarda sobrepassaran la línia dels 40 a l'interior i no es descarta que arribin als 43 a Ponent, tot plegat amb tempestes i fortes ratxes de vent, sobretot al Pirineu i al Prepirineu de Lleida.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Xavi Pardo, i gràcies a Albert Bassas. Si comencem, que bé.
Vostè primer. A RAC 1 amb Marc Giró.
Home, amb en Joel Fortuny, a l'Ernest Ferrer, a Esther Rombadosa, què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
A Taïm, a la Begoña Bozurzai.
Què tal?
També ens acompanya el professor Bernat Sallarès, què tal estàs?
Bon dia.
Fantàstic, que és la persona que, més elegant que s'ha assegut en aquesta cadira mai.
Digues, fora de tu.
Hi ha cada hippie, convidem a cada hippie, que jo al·lucino. Jo estic fart de convidar hippies, ja, sincerament, professor. Bueno, expert en economia, tu tens un llibre que es diu Economia i Ecologia, Rebrotar per tornar a casa.
Exacte, que això és l'alegoria, sí.
Exacte, aquesta és l'alegoria, ara en parlarem. Però abans avui estem tristos en aquest programa perquè va morir diumenge passat a casa seva, a la seva casa de Barcelona, rodejada de la seva família, la Núria Sales. La Núria Sales, per qui no la coneixi, és una de les millors historiadores que tenim a la història dels últims anys. Ella és la mare de Maria Buigas, que és una companya nostra, l'editora de Club Editor, i filla de Joan Sales, el creador de Club Editor i escriptor d'Incerta Glòria, que és un llibre que si no han llegit, doncs jo els recomanaria molt insistentment, i editor també de Mercè Rodoreda. Precisament avui havíem de parlar, mira les coses com són, de Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda, que és una de les novel·les menys conegudes de Mercè Rodoreda, una de les menys conegudes, però possiblement una de les més interessants. Havia de venir la Maria Arbós Terrades, però esclar, els del Club Editor no estan realment. Jo acabo de ser ara a Collserola acompanyant-los en el comiat de la Núria Sales, i realment no estan, tot i que estan bé, perquè Núria Sales tenia 90 anys i ha mort a casa plàcidament, diguéssim, i rojada, com dic, dels seus, però no estaven com per venir a comentar Jardí vora al mar. Havíem de comentar el llibre, i després la Begoña Zurzaiz tens un especial que jo crec que sí que podem mantenir,
sí,
no, la teva secció, que és altres llibres entorn al...
Els jardins dels escriptors i els jardins que apareixen en la literatura.
Exacte, això ho farem, però abans volem recuperar una conversa que vam tenir el juny del 2020 en motiu de la publicació d'Història de dues ciutats, que és una de les dels llibres que el Club Editor ha editat aquests dos últims anys, traduït per Núria Sales, d'Història de dues ciutats de Charles Dickens. Ella va deixar la investigació historiogràfica, era molt arxivera, a bussejar els arxius, etc, etc. Això ho va deixar perquè ja no li funcionava la vista, però sí que li van proposar de traduir, i va traduir Història de dues ciutats, entre d'altres, moltes altres. Em sembla que ara una Aurora Bertrana últimament ha traduït també Club Editors, que va sortir fa dos mesos. Nosaltres la vam entrevistar al juny del 2020. Recuperarem aquesta entrevista, que jo us recomano molt sincerament, perquè ha estat una de les grans personalitats de la cultura catalana i europea dels últims anys. I també hauríem de recuperar, això els enviarem a la família amb ells, aquell calendari d'advent que fèiem aquell mateix any, aquell desembre, el que obríem cada dia una finestra, i ella ens gravava una xaladura històrica, que era molt ella, diguéssim, perquè la Maria Sales... Oi, la Maria Sales, la Núria Sales, era imprevisible. Us deixem ara amb aquesta entrevista, conversa de Núria Sales al juny del 2020. Sincerament, val la pena fer aquesta feina per creuar-se amb personatges com la Núria Sales. Avui tenim l'honor de començar el programa... amb l'extraordinària Núria Sales i Folk. Núria Sales, molt bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
I vosaltres?
Nosaltres estem estupendament, eh? Li agraïm moltíssim que ens atengui avui. Miri, deixi'm que li expliqui a les persones que ens puguin estar escoltant i que no sàpiguen qui és vostè, o qualcosa a mi m'estranyaria moltíssim, però hem de dir que Núria Sales és doctora en història per la Sorbona, és especialista en història militar, bandolers i gent del marge durant els segles XVII i XVIII. Jo tinc ara aquí mateix un llibre que em vau regalar fa poc, que és Mules, Ramblers i Fires, segle XVIII i XIX, és a dir, que és una historiadora finíssima. A més, hem de dir que va ser alumna de Pierre Vilà, gran historiador, filla de Joan Sales i Vallès i Maria Folk i Pi, que són els impulsors, els editors del Club Editor, Club Editor, que va ser durant molts anys l'editor de Mercè Rodoreda, i encara ara, i de, per exemple, Bearn de Llorenç Villalonga, per dir dues coses extraordinàries. Però avui volíem parlar amb vostè perquè aquesta, durant el confinament, amb la seva filla, la Maria Buigas i Sales, ens va recomanar que anéssim al web de Club Editors, perquè hi estàveu publicant per entregues la novel·la Història de dues ciutats de Charles Dickens. I la nostra sorpresa va ser que la traducció era vostra. I per tant vam dir, nosaltres, és una molt bona oportunitat de parlar amb Núria Sales. Jo li volia preguntar com va anar això de traduir, com li van demanar això de traduir a Charles Dickens, i que ens expliqui també una mica les característiques d'aquesta novel·la per entregues.
Miri, primer faré un salt en el temps per dir que quan era molt joveneta vaig fer alguna traducció pel meu pare. Mm-hmm. Després, doncs, va passar que em vaig casar, que vam anar a França, que vaig tenir primer una beca i després un contracte del Centre Nacional de la Recherche Scientifique per fer recerca històrica, i tot això quedava molt lluny, oi? Mm-hmm. Però quan es va morir el meu marit i la meva filla em va agafar literalment del colze per dur-me a l'aeroport d'Orly, volar fins al Prat del Llobregat i del Prat del Llobregat pujar a la Casa del Coll, doncs era com si hagués tornat a un altre món, al mateix temps antic i nou per mi, oi? Mm-hmm. Aleshores la meva filla em va proposar traduccions i em va venir molt de gust fer-les. I en fi, primer també, abans de les traduccions, vaig fer alguna revisió. Mm-hmm. I després traduccions. I les faig molt de gust. Vaja, perquè sempre són de llibres que m'agraden molt, oi?
Clar,
com és el cas de la història de dues ciutats. Les dues ciutats són París i Londres durant la Revolució Francesa i els anys següents de Dickens. És una gran novel·la.
Uh-huh. Aquesta novel·la ens arriba a través del web de Club Editors per entregues, però és com Dickens entregava les seves novel·les al públic, no?
Sí, ho feien per entregues d'un diari, no me'n recordo quin diari era. I era una dels atractius de les publicitats dels diaris anglesos de l'època, donar novel·les per entregues que agradessin en el públic.
Mm-hmm. Hem de dir que quan parleu de la vostra filla estem parlant de la Maria Buigas Sales, que és l'actual editora de Club Editor, i que
entre altres,
el vostre marit va ser l'Oriol Buigas, que no l'arquitecte sinó el físic nuclear i expert en caos quàntic, no? Una eminència mundial que jo diria poc reconegut que Catalunya, si em permet que li digui.
Ha fet un resum perfecte de la situació del meu marit pel que fa a Catalunya, que no és conegut.
No és conegut i hauria de ser-ho, perquè és un científic importantíssim en el mundial.
Abans que vostès telefonessin, jo estava mirant a l'atzar l'Enciclopèdia Columbia i llegia no sé què de la República dels Buriats a l'Àsia Central i bueno, no sé tant de què heu dit, com si fos tan exòtica Catalunya com la República dels Buriats.
Escolti'm una cosa, permeti'm que he llegit la nota biogràfica que vostè mateixa ha escrit o li han escrit al web del Club Editors i m'agradaria anar-la repassant punt per punt perquè a través d'ella la millor coneixem una mica més la història recent del nostre país, no? I d'Europa. Parlim de quan la van portar a Berga. Vostè a Berga de petita no s'hi va trobar massa bé, oi? Li van sortir panellons.
Oi. Això era durant la guerra.
Uh-huh.
Durant la guerra civil espanyola, que si els meus pares em sentissin dir guerra civil espanyola sortirien de la tomba escruixits, perquè per ells era la guerra de Castella contra Catalunya. Uh-huh. I, bueno, cosa que no és fals. No és falsa a 100%. Era la guerra de certa Castella contra Catalunya, a part de ser una guerra entre partidaris dels que els obrers del camp tinguessin certs drets i els que pensava que ja estava bé que no es morissin de gana i poca cosa més.
Dèiem això de Berga, que vostè primer la van portar, no?
Sí, van dur a Berga. El meu pitjor record de la guerra, l'únic dolent, no tinc mal record ni dels bombardejos. Una vegada van bombardejar de manera que van trencar tots els vidres del pis on vivíem, en el carrer Rosselló. Tots els vidres trencats, però tinc més mal record que em van enviar a Berga simplement perquè enyorava molt els meus pares. Bé, el meu pare era en el front, no el veia, oi? Mm-hmm. Però la meva mare i els meus avis, almenys.
Clar, vostè per seguretat.
A Berga m'ho vaig passar a faltar i a més vaig tenir panellons que fan molt de mal.
Del fred, oi? Sí, em sona. Escolti'm,
Després he sabut que no solament és el fred que provoca, sinó manca de certes vitamines del grup B.
Ah, veu? Miri, doncs això m'ho apunto, perquè sempre havíem cregut que era només pel fred. Una altra cosa...
És que durant la guerra gana no em vaig passar, però una alimentació desequilibrada segur que la teníem tots.
Clar. I tant. Escolti, vostè ho va passar pitjor a Berga que en aquella... Clar, vostè de tanta enyorança li demana a la seva mare, que la seva mare per seguretat l'envia a Berga, però clar, l'enyorança de vegades es fa més insegura a una persona que no pas els bombardejos, com vostè explica. I llavors la traslladen a Roses. Vostès tenien parents a Roses, però va passar més por i més enyorança?
No, a Roses és diferent. A Roses hi havíem anat al principi de la guerra, la meva mare, que era molt jove i molt atrevida, em va dur a Roses i a Roses va tenir la brillant idea en plena guerra civil espanyola d'agafar una barca de rems amb mi i travessar la badia de Roses.
Soles.
I van començar a sobrevolar avions i a llançar bombes i caien bombes a poca distància de la nostra barca, fins al punt de que ens quedàvem ruixats de l'aigua quan caia una bomba.
Ja l'entenc.
Però, bueno, no... A part de que ens vam mullar, ferits, no ens va fer res aquelles bombes, que no sé si eren alemanyes o italianes, eren d'aliats de Franco.
Ustedes van tornar a terra, apunta vostè, terres sanes i xopes, no? Escolti, els seus primers cigrons, on els va tastar vostè?
Ai, no me'n parli de cigrons. Es veu que de petita, abans de la guerra, em van detectar una manca de calci. I aleshores el germà gran de la meva mare, que era metge, li va dir que em donés cigrons. I la meva mare s'ho va prendre a la valenta, com s'ho prenia a la valenta tot, i vaja, els tips de cigrons que m'he fet són increïbles, perquè era cada dia, cigrons.
Però
la sopa del vespre era de cigrons.
Però al front...
Una mena de puré de cigrons.
De cigrons, com un humus, no en diuen ara els moderns? Bueno, els moderns.
Això és... L'humus és la variant del Líban.
Exacte, exacte, sí senyora. Escolti, no, però jo em referia a aquells, un soldat que li va oferir cigrons del seu ranxo, al front d'Aragó.
Ah, això no me'n recordava jo. Mm. En canvi, sota els ulls... Tinc uns esclops que un altre soldat...
Ah, sí.
És que un Nadal el van passar en el front, la meva mare i jo, quan el meu pare era al front d'Aragó, i vam anar la meva mare i jo a passar un Nadal. I els soldats eren molt gentils amb mi, i aquí estan els esclops.
Encara els guarda?
I tant! És un dels objectes que tinc que més m'estimo.
Escolti, cap al 1939, vostè devia tenir uns 6 anys.
6 anys, sí.
La seva mare i vostè, en companyia d'altres, apunta, van passar la frontera, no? Van anar cap a França. I vostè recorda, sí, Antonio Machado?
Jo recordo que al costat nostre hi havia una velleta amb el seu fill. I que la velleta acariciava els fills, els cabells del fill. Aleshores jo no sabia qui era Antonio Machado, ni qui era Màrius Torres, que ja feia versos, ni res de coses d'aquestes. Però sí que recordo vagament una velleta que acariciava els cabells del seu fill, i anys després vaig saber que el fill era Antonio Machado i la velleta era la seva mare.
Avançaven.
Que per cert, en aquell tren hi anaven uns gitanos que aprofitaven per robar. Van robar... La meva mare havia tingut la idea genial de posar la mica de joies que podia tenir en una maleteta bona, maca, i naturalment els gitanos se la van endur.
Va cridar l'atenció, la maleta, eh? Va cridar l'atenció.
Sí.
Escolti, vostè diu que recordo un inoblidable trajecte fins a Casablanca.
En barco.
En barco, com va ser això?
I tant, amb tots els llums apagats, i teníem la consellera de parlar en veu baixa pels submarins alemanys, que aleshores només eren els alemanys que tenien submarins.
Clar.
Ràpidament també en van tenir els Estats Units i inclús els anglesos, potser, no sé, però aleshores només eren els alemanys.
I llavors el vaixell havia d'avançar en rigorós silenci de nit, no?, a les fosques, perquè no els detectessin.
Sí, en canvi, un cop a Casablanca, anar de dret cap a l'oest, aleshores ja va tornar la llum i van tornar els sons.
De Casablanca vostès van a República Dominicana, ja amb la seva mare i el seu pare, no?, amb en Joan Sales i la Núria Folk. A República Dominicana vostè vivia arran de mar en un bungalou?
Un bungalou de fusta, com tots els bungalous, rosegat de termites, però a part de les termites era un lloc idíl·lic. El bungalou estava sobre pilons de fusta i al vespre els crancs de la platja, un veritable exèrcit de crancs, pujava a xuplugar-se sota el nostre bungalou.
I feien festa.
Allà en aquell bungalou hi havia mil tresors a les escletxes entre les fustes mig podrides, i una vegada hi havia una coseta petita i rodona se'm va esclafar entre els dits i va sortir una sargantaneta. Era un ou de sargantana.
Escolti, després de la República Dominicana, vostès passen a Mèxic.
El meu pare hauria volgut anar a Mèxic d'entrada, però no els van voler. Havien acollit molts refugiats espanyols, però solien ser refugiats espanyols coneguts, gent més o menys il·lustre o amb bones professions. I el meu pare era un jove que havia acabat la carrera feia poc i encara no tota. Sempre li va quedar una assignatura pendent per ser llicenciat en dret. I bueno, a ell no el volien. I a la meva mare tampoc. Però al final, a força de constància, vam aconseguir mesos a Mèxic des de la República Dominicana.
I vostè va anar a Mèxic al col·legi, al Colegio Madrid. Aquí va aprendre alguna cosa?
El Colegio Madrid de nivell era boníssim, però pensava que era el col·legi dels refugiats espanyols i que eren molt castellans, molt massa. Només li diré que classe de música ens ensenyaven cançons, i només eren cançons castellanes. Comprenc que fossin en castellà totes, però podia haver-n'hi alguna de traduïda, oi? Clar, que...
Vostè en recorda?
No, doncs aquelles només eren... Jo recordo ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, i també... Va resultar que entre les que ens ensenyaven hi havia cançons de la guerra de 1640, però dels soldats castellans.
Clar.
Quan el meu pare ho va saber, hi havia una que deia: pim, a Catalunya vengo de servir al rei, pim, pam, fuego, de servir al rei, de servir al rei. Continuava així, estona i estona. Quan el meu pare ho va saber, esborronat, em van treure del Col·legi Madrid i em van posar en aquest col·legi de monges benedictines nord-americanes, pensant que perquè eren benedictines serien sàvies i perquè eren nord-americanes serien demòcrates, oi?
Sí, i què?
I no eren ben bé ni una cosa ni altra, no eren ruques, no... Però és que els catòlics nord-americans o eren d'origen italià o eren d'origen irlandès, i els que eren d'origen irlandès eren molt, 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 molt ignorants.
Ja l'entenc, ja l'entenc. Al final vostès tornen a Catalunya el 1948 i vostè acaba aprenent l'anglès, perquè mira que l'hagués pogut aprendre aquí a Mèxic, no?, amb les benedictines, però l'aprèn a l'Institut Britànic.
Sí, no. El vaig aprendre a l'Institut Britànic de Barcelona, que era boníssim, perquè ara tinc entès que l'Institut Britànic és com les altres escoles de llengua, més o menys. Però no, els Ossi ensenyava realment cultura i civilització i història britànica.
I després va passar molts anys perquè va conèixer l'Oriol Buigas, el científic, i se'n va anar a França, no? Un altre cop que va a França.
Sí.
Què li havia de dir, no, vostè? Quin giro.
Ben cert.
Escolti, tots aquests viatges que vostè, aquest exili d'anada i vinguda, en quin estat d'ànims el vivint a casa seva?
Miri, el meu pare, jo el record que el tinc és d'algú de neurastènic. Li va passar la neurastènia quan va néixer el primer net, que era una neta. Li va fer una il·lusió horrorosa, això de ser avi. Tots aquells anys el recordo com a neurastènic. No era violent, però estava enfurruñado tota l'estona, que dirien en castellà.
I la seva mare?
La meva mare tenia un caràcter molt diferent, però que tampoc era bo. La meva mare era un nervi, era molt valenta, era temerària. Una vegada vam tornar a Mèxic el 1948, oi? Doncs una vegada en el tramvia, que anava molt ple, va començar a despotricar que en un país civilitzat això no passa, això de que vagin plens els tramvies, siguris, si en coneixia pocs de països civilitzats. Ningú la va denunciar. Va donar classes de llatí, de grec i de tot el que se presenta en un col·legi de monges que aleshores eren molts misgèneris, eren monges que anaven vestit de paisà, com qui diu, no duien hàbit. I ara n'hi ha moltes que van així, oi? Però aleshores es deien les dames de la paz, i eren una bona gent. I entre els alumnes la meva mare tenia la filla d'un guàrdia civil. I o bé la filla no ho explicava a casa, o bé el guàrdia civil era una vella persona que no se'n va aprofitar per...
Escolti, ara que treu això de la guàrdia civil, vostè que és especialista en història dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè va descobrir que Pere Anton Veciana, no sé si ho dic bé, era avantpassat de la seva família i fundador dels Mossos d'Esquadra.
És avantpassat meu, sí.
I vostè es va interessar possiblement pels Mossos d'Esquadra arran de descobrir això, no?
Exactament. La primera vegada que vaig sentir l'expressió botifler va ser referida al Pere Anton Veciana. A partir de certa edat, el meu pare es va sentir amb l'obligació d'explicar-se que teníem un avantpassat botifler, però és clar, em va haver d'explicar què volia dir botifler. I és ara, aquest és el Pere Anton Veciana, etc etc.
Perquè vostè diu que el Pere Anton Veciana possiblement va ser l'únic partidari manifest de Felip V a Catalunya, el regidor dels Mossos d'Esquadra.
N'hi havia molt pocs, n'hi havia molt pocs de partidaris de Felip V, sí.
Però vostè...
Pensar que ara tenim un Felip VI, eh?
Fixi's, no?
Felip VI.
Escolti, una...
A mi em sembla de xisto tenir un Felip VI.
Sí, no? Escolti'm una cosa.
Felip V, sembla que Felip V hagués hagut de ser just abans de Felip VI. No, Felip V és de l'any 1700.
Clar, imagini's. I ara Felip VI. Núria Salas i Folch, moltíssimes gràcies. Ha estat un autèntic plaer.
A vostès.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Home, un aplaudiment, Núria Salas, Estància en Pau. Sí, ara ens apunten, no ens apunten, que per què diem Sales i no Salas. Jo, amb tot el respecte per les persones que creguin que estem dient malament el cognom de Sales, però també en Martí Sales, que és parent de Núria Salas, els Sales volen que els diguem Sales. Però, per exemple, la Txell Bonet vol que li diem Bonet, per exemple. Vull dir-te que...
Que no són neutres, sinó que...
No són neutres, sinó que... Es pronuncien tancades. Per tant, nosaltres siguem dient Núria Salas. Un aplaudiment per Núria Salas. I una abraçada fortíssima a la família. Senyores i senyors, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzal. Escolta'm, què t'ha semblat, Núria Salas? Fantàstic.
Fascinant, me l'havia perdut en el seu dia aquesta entrevista i molt contenta de recuperar-la.
Que bé, que bé. I tu?
M'encanta quan diu, sí, em sembla de xisto.
I perquè xisto,
no està allà, que si tu arribes als 90 anys o als 87 que tenia ella aquí, tot et deu semblar de xisto.
Clar, home, total. Sí,
o sigui,
sí.
No,
ella,
la realitat...
Aquests 10 últims anys, ella vivia a París, va morir el seu marit, que es deia Oriol Buigues, que era un científic de primeríssim ordre europeu, i els fills li diuen, bueno, estava sola a una ciutat inhòspita de, no sé, a 30, 40 minuts de París, i li diuen, no, doncs vine a casa, i retorna a la casa de, on havia nascut i on havia passat temporades, i va ser, es veu que va ser molt feliç els últims 10 anys de la seva família, amb els nets, traduint, etcètera, etcètera. O sigui,
quina, genial. Quina memòria prodigiosa que té, explicant els detalls de la guerra civil.
I ara jo crec que s'haurà de fer l'esforç de recuperar i de tornar a posar en circulació els llibres que són molt amens d'història, Núria Salas, això per exemple dels botiflers, dels Mossos d'Esquadra, té un de mules que és interessantíssim, etcètera, etcètera. Tu estàs molt neguitosa perquè tenies unes entrades, que
estic molt neguitosa, sí, perquè estic aquí una mica en cos present, però en realitat la meva ànima no està aquí.
Això com diria Candela Peña, hoy no he venido.
Hoy no he venido, sí. La meva ànima està intentant aconseguir entrades per Taylor Swift a Lyon.
A Lyon?
O a París. Estic en tres llistes d'espera, amb tres amics, estem coordinats. Jo ja els he dit, s'obrien a la una i no s'han obert perquè ho han endarrerit. Jo ho diré a la ràdio. Jo estic pel que estic.
Sí, sí, sí. Tu estigues sobretot primer. O sigui, a veure si ens entenem.
Així ens entenem.
Entre entrades per Taylor Swift...
Home...
o la secció d'avui, o l'educació dels teus fills, o la independència de Catalunya, imagina't, no?
La feina que t'ha entregat.
Tota la qualsevol cosa.
Les accions.
Primum. Primum.
Primum, interpare.
Filosofare, exacte.
Filosofare, sí.
Primum, filosofare sempre. Bueno, mentre estigues atentada
a les entrades... És molt complicat,
si
això de les entrades. Tu saps que és una guerra, això. És los juegos del hambre.
És los juegos del hambre amb Taylor Swift. Bueno, nosaltres avui, efectivament, havíem de parlar de Jardí vora el mar amb una de les seves editores, que és la Maria Arbós Terrades.
Que jo crec que és l'únic de la Rodoreda que no m'he llegit.
Ah, però
és
que això passa a tothom. No, i me l'he llegit sencerissim.
Ah, vale, perquè et veia aquí...
No, el punt és... No, me l'he llegit completament. Jo tampoc me l'he llegit. I és un llibre extraordinari. Jardí vora el mar, a Club Editor. En parlarem. És una de les novel·les menys conegudes de Mercè Rodoreda, però una de les més, jo diria que interessants. I després la cosa que s'ha de dir, que Mercè Rodoreda sempre funciona. O sigui, Mercè Rodoreda sempre funciona. O sigui, quan la gent no sabem parlar català, no sabemos què fer, esto, nos hemos hecho un lío, tu agafes un llibre de Mercè Rodoreda
i
ens tornarem a enganxar. Saps? Llavors, Jardí vora el mar...
Parlarem d'altres jardins literaris.
Un dels protagonistes de Jardí vora el mar és un jardí que està vora el mar, clar. I el que hi passi, els seus personatges hi transiten.
Però quan tu vas comentar això, jo em vaig recordar d'un llibre molt bo de la Penélope Lively, que es diu Vida en el jardín, que parla de jardins, parla també de la seva vida com a jardinera, perquè ella diu les dues coses que ella ha fet amb més passió són, a part d'escriure, llegir i tractar el seu jardí. És una d'aquestes britàniques nascuda al Cairo, tenen tota aquesta vida jardinera.
No és una mala vida,
No és una mala vida. Llegir i cuidar el seu jardí.
Que no sigui aquest el futur,
Sí.
Que no sigui aquest el futur. Ara parlarem amb tu,
Ens explicarà, clar, amb el Bernat. Sí. Tot està relacionat avui. I llavors ella està molt bé perquè fa aquest recorregut paral·lel i entre els escriptors que ha llegit i com són els jardins dels seus llibres. Per exemple, ella reparteix molta estopa també. El que més rep és Marcel Proust.
Molt bé.
Perquè no li agrada gens. Perquè ella no li agraden els escriptors que et diuen que hi ha un jardí, però no te'l descriuen amb precisió tècnica. O que no t'expliquen, però quines flors hi havia, com estava ordenat això. I ella diu que en 7 volums de la recerca del teu perdó... El tio no troba un paràgraf, que mira que hi ha digressions en aquell llibre, no troba un maleït paràgraf per explicar-te com era aquell jardí de Camp Guer.
Perquè es dedica massa temps a parlar de Madalena i llavors no n'hi
queda. La Madalena, doncs, no li queda ni un paràgraf pel jardí. I ella s'enfada moltíssim. La Penélope Lively, vamos, no el perdona.
No el perdona cap de les maneres.
No el perdona. I els altres escriptors els divideix, també, en els escriptors que posen jardins a les seves obres, entre els que tenen, per exemple, la Rodoreda, li hauria encantat, no, o sigui, no la menciona i probablement no l'ha llegit, però, o sigui, aquesta dona se li ha d'enviar un llibre de la Rodoreda.
És perquè la Rodoreda sempre fa referència al jardí de Mirall Trencat, que es va descomposant, al jardí aquest de veure el mar, sempre, bueno, les flors i la primavera.
Sí, fa poc es van filtrar, ho buscava ahir no ho vaig trobar, com unes cartes que ella s'intercanviava amb el seu editor, amb el seu traductor alemany, em sembla que era, potser ho estic dient malament, això, si estigués la Buigas ens ho corregiria, i es barallaven molt per com traduir els noms de les flors.
Clar, que bo.
I ella proposava com inventar-se'ls.
Clar.
Perquè, per la sonoritat... Però era una preocupació fonamental.
Sí. Però es tenia quadriculats, la Rodoreda, amb els editors, perquè si amb ella, per exemple, havia de posar la paraula sandwich, ella deia sandwich, llavors li corregien i deia, no, jo he posat sandwich aquí, però alguna cosa serà. No, home, escolti, hem de dir no sé què. No, sandwich. Ara dic sandwich perquè no sé. Però sandwich perquè era una paraula que utilitzava Núria Sales. Digui.
Total, que sí, que a la Rodoreda li encantaria la Lively. Llavors ella divideix els escriptors entre els que tenen allò que diuen els anglesos green thumbs, polzes verds, i els que no. Pols esverts són els que s'han tacat, els que han estat allà arrencant males herbes i tot això. Clar. I els altres que no, que els hi diu els jardiners esnobs. Com la Elisabeth von Arnim, que t'agrada molt a tu.
M'encanta.
Sí.
M'encanta.
Que és autora d'aquest llibre, Elisabeth i el jardín alemany.
Sí. Jo, Elisabeth von Arnim, és una cosa que jo no entenc que passa en aquest país, que efectivament és civilitat pels pèls, perquè no paro de colar amb editors i li dic, d'Elisabeth i d'aquesta de la von Arnim, hi ha un llibre que es diu Los perros de mi vida, que Lumen l'havia tingut en el seu catàleg, que està completament descatalogat, no es troba, però no es troba ni als llibres de vell, que és un llibre que s'hauria d'editar. Ara la gent que estem tan aficionat al món del gos, perquè els gossos recordem que són persones, llavors el cas és que és un llibre que ha de ser boníssim, i és que no me l'he llegit perquè jo ja m'he de llegir-me'l, i no hi ha cap editor català, ni català, ni català, ni castellà, ni castellà, que el volíem reeditar, jo flipo. Bueno,
doncs la von Arnim es barallava molt amb el seu jardiner, que era el que sí que tenia els polzes verds, i s'enfadava perquè ella volia el jardí més salvatjat, més anglès, i l'altre el volia més francès, i llavors exclama, ella diu, ai, si tan sols pogués jo excavar i plantar pel meu compte.
Aquesta era una superior història de l'Alemanya, no? Clar. Home, la distinció es podia recórrer la història d'Europa entre
els jardins francesos, no?
La ordenació francesa i el jardí anglès.
Sí. De tot això en parla, està molt
bé. I després hi ha les torretes que tenim tots els balcons, que això també seria l'altra, la història del jardí menestral.
Clar, dels pobres que tenim torretes.
Ah, vols recomanar?
També Vita Sackville West, o sigui, se n'ha de parlar. Aquell llibre que van treure fa uns anys de Tusquets, Los Eduardianos, que és boníssim.
Boníssim.
Vita Sackville West tenia una secció de jardineria, que ja saps que els diaris anglesos són importantíssimes, les seccions de jardineria, a The Observer, superllegida, tant que el servei de correus britànic va haver de posar una furgoneta per fer-li arribar totes les cartes
que rebia
Vita Sackville West. Bueno, furgoneta, igual era un carro, vés a saber, perquè tothom li feia consultes. I els jardins dels seus llibres també són molt importants. O els de Nancy Mitford.
I ella en tenia un mateix.
I ella en tenia Sissinghurst, a Kent. Sí, sí, suposo que es pot visitar allà al National Trust.
No, sí, sí, es pot. Però tu saps que jo estic al National Trust? Que m'ho vaig fer per internet una vegada.
I tu reps totes les notificacions.
Les notificacions estic torradíssim, però hi poso diners, estic torrat.
Hi poses diners? Doncs molt bé.
Estic torrat, que és que a internet és terrible, no? Perquè, sí, bueno, ja parlem un altre dia.
Sí, sí, perquè l'Ester ens ha dit...
Digue'm, hem d'anar a publicitat. Per acabar, Nancy Mitford també a la Casa de l'Amor.
Clar, la Casa de l'Amor, clar, fa referència, és una cosa molt bona, que fa referència als personatges, aquests nous rics, a tots aquests llibres, als seus llibres sempre hi ha els nous rics i els que tenen el diner antic. I llavors diu, el jardí dels nous rics, diu que hi havia exhibió un derroche de flores enormes y horrorosas y cada una parecía el doble de grande de lo que era, tres veces más brillante de lo que debería ser y si era posible de un color distinto al que la naturaleza había previsto para ella.
Y estaban
ella estaba le sembla bella, un horror.
La bella aristocràcia estava
escandalitzada. Estas flores de dónde han salido.
I fastigajada. Bueno, diguem que la Nancy Mitford està
a Libros de l'Asteroide. Però totes aquestes lectures que hem dit, fantàstiques, molt, molt bé per l'estiu, molt
molt bé per l'estiu. Sí. I després tens això, els Casalets.
Els Casalets. Potser... Bueno, és que un dia hem de parlar dels Casalets.
Exacte,
eh?
Jo crec que hauries de fer una secció sí, només de la saga dels Casalets.
Un dia hem de parlar dels
Casalets. Fantàstic. Home, hem d'anar a publicitat. Ja tenim aquí a la Ernest i les seves castanyoles. Publicitat i també després tornem per parlar d'economia, però economia de veritat, perquè per fi entendrem alguna cosa d'economia gràcies a Bernat Cellerès. Visca.
Vostè primer, amb Marc Giró.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya. Aprofita els Red Days de les rebaixes de Conforama amb un descompte del 20% en sofàs, matalassos i mobles i un 10% extra en electrodomèstics. Només fins a l'11 de juliol. Conforama.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís, Jules?
Porque están esperando a Dalí.
Del 13 al 22 de juliol torna a Manresa el cicle de músiques amb ànima Sons del Camí.
Joan Dausà, Judit Nederman, Manu Guix, Anna Urpina, Enrio i Berta Sala ompliran de música els espais en petjada ignasiana de Manresa.
Aconsegueix les teves entrades a sonsdelcamí.cat i deixa't inspirar pels sons de Manresa, al cor de Catalunya.
Reservar els teus llibres a text per a la pròxima tornada al col·legi té premi.
Un 10% de regal per a les teves futures compres de papereria, material escolar, motxilles...
I a més, ja pots bescanviar el teu val escolar.
I fins la tornada.
Consulta les condicions al Cort Inglés Bonès.
Les teves compres de tornada al col·legi a la botiga web i app.
Anna Mena, Víctor Manuel, Joan Dausà, Himnes del Cor i molts més actuaran al Festival Vall Viva del 12 al 15 de juliol a la Vall d'en Bas.
Gaudeix de l'experiència Vall Viva a benefici de la investigació del càncer i amb la col·laboració de la Vall d'Hebron.
I tu, ja tens la teva entrada? No t'ho perdis i compra-la a vallviva.cat.
Soc de Legalitas perquè em surt a compte. Com quan van aconseguir que m'indemnitzessin per la reforma defectuosa de la casa que tinc a la platja. O quan van aconseguir que el taller del cotxe em tornés 900 euros per una mala reparació.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Del 21 al 30 de juliol vin al 32è d'Ensaneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Laoz amb la dansa del Bailaor, José Manuel Álvarez, Toti Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
A veure, Esther, per favor, ens hem d'hidratar o no ens hem d'hidratar?
Oh, i tant, mira, perquè aquest estiu Fontvella t'omple de vida el Santa Market de Santa Cristina d'Aro. Vols anar i conèixer els chefs revelació d'aquest any? El Juan Sauquillo i el Javier Sanz del restaurant Canyitas Maite? És molt fàcil, entra a l'Instagram Aigua Fontvella, no, en castellà, perdoneu, Aigua Fontvella, i participa al sorteig.
Doncs escolta, genial, senyores i senyors, amb tots vostès, Bernet Sallarès. Què tal estàs, professor?
Molt bé, molt bé.
A veure, que el tinc aquí, el Bernat Sallarès és economista, filòsof i professor, les tres coses.
Sí, intentem compaginar-les, sí.
Molt bé. Ets gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pancià, a la Universitat Vaticana de Barcelona.
La Universitat de la Santa Seu, diguéssim.
Sí. La Universitat de la Santa Seu?
Sí, Sant Pacià, sí. És un...
Sant Pacià. Tens un jardí exterior, a més, i un claustre en aquesta universitat, parlant de jardins.
Sí, exacte, i al vell mig de Barcelona, és a dir, que
on
tothom està convidat. A l'edifici del seminari, val més amb diputació.
Ah, però si t'ha al costat de casa meva. Allà hi podem entrar.
Allà hi podem entrar quan vulguem.
I escolta, professor, hi podem entrar amb els gossos? Perquè...
Sí, hi ha el jardí exterior, que es pot entrar amb gossos.
Segur?
Després hi ha el claustre de dins,
bueno,
que
ja
segurament...
Que no.
Bueno, potser...
Jo una vegada estava a Caral i amb els meus gossos, que els vaig passar per la verge... Perquè, i una senyora em va dir, escolti, aquí respectuós. Dic, senyora, escolti, aquests gossos són catòlics, jo què vol que li digui?
Tota la vida s'han portat a Sant Antoni, no?
Home, i a més, jo necessito beneir-los, o que penses que aniré amb els gossos pel carrer sense beneir. No trobes que tinc raó?
Bueno,
o sigui, podem entrar amb els gossos, però això és una cosa genial?
Sí.
Però hi penso anar. Val, escolta'm, en aquesta universitat es cursa teologia, filosofia, litúrgia, història i arqueologia. Carai, encara es fa això, encara s'estudia aquest tipus de coses.
Sí, hi ha arts cristianes que, a més, no? Tu, oi que
arts cristianes, que vols dir la cosa del romànic?
Sí, tot el que sigui art cristià.
Mare de Déu. Escolta, bueno, aquí hi ha una cosa que és molt interessant, perquè l'editorial Claret, és així, i Justícia i Pau editen una sèrie de llibres entorn de distints temes. Aquest és Economia i Ecologia. El subtítol es rebotarà per tornar a casa, per Sallarès, de la col·lecció Oikos, ho dic, Oikos?
Oikos, sí. Oikos, de fet, és casa en grec.
Casa en grec.
I, de fet, economia i ecologia...
Clar, venen de...
Venen d'aquesta arrel grega que és Oikos, que és casa, no? Per tant, aquesta relació d'economia i ecologia comença ja des de l'arrel etimològica. No?
A mi el que m'ha sorprès d'aquest llibre és que, esclar, va seguint les encícliques del Papa Francesc per parlar d'ecologia.
Sí,
i d'economia.
Clar, fixeu-vos, el Papa Francesc agafa el seu nom, no?, per al seu pontificat, de Sant Francesc d'Assís. Per tant, ja és una intenció, no?, que volia donar al seu pontificat agafar Sant Francesc com a guia, no? I, de fet, de la seva primera encíclica, Laudato Si, es dedica al tema ecològic. Per tant, ja va ser una primera declaració d'intencions de cap on anava.
És a dir, la primera en la frente, diguéssim.
Ah, això
exacte. Què tal estarà el Papa Francesc del teu punt de vista? Perquè, esclar...
Bueno, jo penso que és dels últims papes, no? El més famós, mediàtic, no? Cau bé tothom. Jo penso que
home, tothom no, perquè l'ultradreta al Papa Francesc no li cau bé. Hi ha un tipus de catòlics que no els cau bé.
No li cau bé ningú.
No, això també està bé, això també és veritat. A mi em fa res aquesta ultradreta, que dic que són catòlics, però després no ho noto.
Sí, es queden en la superfície, no podríem...
No, si es quedessin en la superfície em semblaria bé, però és que no noto jo que siguin catòlics ni cristians, perdona que t'ho digui. Bueno, per tant, compte amb això. Què és Economio Francisco?
Francesco, sí.
Francesco.
És també... Bueno, això va ser una iniciativa del Papa Francesc, que ell tenia la dèria de que s'havia de canviar l'economia, no? Això va ser una primera cosa excepcional. I després que van ser... La seva crida, no?, va ser a joves economistes. Ell va dir, no vull ningú de més de 35 anys en aquest moviment.
Molt bé.
Principalment perquè ell entenia que els, diguéssim, economistes grans, un cop ja estan modificats, no?, cerebralment per fer economia d'una determinada manera, ja no s'hi pot fer massa cosa.
Quin tipus d'economia fan aquests economistes grans? Que, per cert, jo, quan hi ha un economista gran, no entenc mai res del que diuen els economistes, perdona, eh?
Sí, bueno, és que l'economia...
Ni els mediàtics, eh? Jo, a mi m'apareix un que em diu, hola, a mi li vaig explicar fàcil no sé què... Jo no tinc mai res.
Bueno, l'economia és molt senzilla, no? Perquè cadascú de nosaltres, per exemple, té la seva pròpia particular, no? Però el que passa, i és, des del meu punt de vista, és el que explico al llibre, no? El que passa amb l'economia actual és que hi ha un deliri, n'hi dic jo, no? Que és el deliri del creixement. Uh-huh. Ens hem convençut tots que l'economia ha de créixer de manera contínua. Quan surt el primer ministre de torn i diu el PIB decreix un 2%, i tots ens posem les mans al cap, no? Aleshores dius, bueno, i per què hauria de ser una mala notícia això si estem dient que ens estem carregant el planeta? Vull dir, és una mica un exemple perquè veiem fins a quin punt estem contaminats d'aquesta visió en la que lluita el Papa Francesc.
Tu dius que la crisi ecològica no va separada de la social, perquè estan completament interrelacionades, diguéssim.
Clar,
és que no es pot parlar d'economia i després de la crisi social,
clar,
sinó que estan perfectament, que això és una cosa que és com de paregrull, però...
Sí, però és que oblidem, i això ho oblidem tendencialment els economistes, no? Oblidem que nosaltres, persones humanes, estem dins del fenomen que estudiem. M'explico? És a dir, quan tu agafes una rata i la dissecciones al laboratori...
Sí, ho faig moltíssim.
Jo també ho intento fer cada tarda.
Sí, una rata. Però doncs truquem-nos, eh? Que ets molt mono, més a més.
Clar, diguéssim, l'objecte que estàs estudiant...
La rata.
És un altre. Però ja, en el moment que fas economia, clar, tu ets el mateix objecte, estàs dins, no? Llavors, bueno, és com si t'obrissis per la meitat, no?
Sí, sí. I això s'oblida de vegades.
I això ens oblidem i de vegades ens...
Això passa a les empreses, perquè a mi m'arrebeta de dir reunions. No, no, aquí, per exemple, es fan pressupostos. Llavors parles de les persones segons la xifra. Però després darrere d'aquesta xifra hi ha una persona que potser té fills, que potser està cansada, que potser està trista, que potser en sap més, que potser en sap menys, que potser està en un altre... No? Això és una cosa que és
curiós. I això extrapolat al pla microeconòmic, que n'hi diem, no?, a les empreses, quan parlem, per exemple, de rendibilitat de les empreses, de que les empreses han de créixer any a any, que l'EBITDA ha de créixer, no? Oblidem que incrementar l'EBITDA moltes vegades significa retallar salaris, no?
Incrementar, perdonar-lo?
L'EBITDA, no, és un valor...
És que a mi m'has dit EBITDA, i em semblava,
perdó.
Era EBITDA l'Argentina, la primera dama argentina. Dic, ui, mira que bé, perquè a més el Praticoll ve aquest divendres a parlar d'EBITDA, un musical que faran al grec. Dic, home, EBITDA també està...
He utilitzat una paraulota d'economista. És el benefici, no? Llavors, clar, diem, no, és que hem d'incrementar el benefici de l'empresa. Ja, ja, però per incrementar-lo, o incrementa...
A costa d'aquí,
no? I per tant...
Després, l'àmbit acadèmic, això s'escriu en aquest llibre que és molt ràpid de llegir, l'àmbit acadèmic ha estat un veritable aliat del sistema econòmic nascut amb la revolució industrial, que això deu ser això del supercapitalisme aquest, no?, que ens passa per sobre.
Sí, mira, ara que vèiem a Dickens, no?, el que explico el llibre és que precisament és en aquest entorn industrialitzat, no?, de les ciutats que es desenvolupen, no?, a partir de la revolució industrial, on d'alguna manera l'economia es desvincula de la terra, no? Fins aleshores la gent per viure havia d'estar vinculada a la natura, no? El que era pagès, el que era pastor, era pastor, no? Clar, en el moment que les ciutats es massifiquen, de cop la natura passa un segon terme, i crec que nosaltres, urbanites del segle XXI, també estem en aquest pot ara mateix, no? Aleshores, clar, què passa? Que tota la teoria que s'ha anat construint és una teoria que ignora aquesta dimensió física, no?, de l'economia, i per tant s'ha desvinculat completament, i és això, no? El símil que feia el llibre és la Terra continua girant, i l'economia segueix una òrbita lineal creixent que es surt d'aquesta òrbita giratòria de la Terra, no? Per tant, anem cap al desastre.
Anem cap al desastre. Això que aquest diagnòstic que jo crec que el tenim fet i a la millor ens sona, diguéssim, quines solucions aporteu des d'aquesta economia més franciscana, si m'ho deixes dir?
Sí.
Ui, m'he passat de temps total.
Una d'elles...
Ah, un
sí, un minut.
Hauràs d'economitzar.
Val, correcte. Llavors, hi ha un model que es proposa en el llibre, que ara no hi entraré perquè ens allargaríem.
Ja ens allargarem, perquè tenim pendent lo de la rata.
Llavors, la proposta més concreta, no, és el que parlo de naturalitzar la nostra vida. És a dir, nosaltres ens hem acostumat a viure a través de dispositius. Penseu, una cadira, per exemple, és un dispositiu. Si tu te'n vas a Àsia, la gent per treballar no està aquí sentats com tu i jo en una cadira. Sí. Estan a la gatzoneta. Per tant, els occidentals ens hem acostumat a utilitzar dispositius per fer-ho tot.
Bueno, no,
i
tu,
com
Àsia,
hem de treballar, doncs?
No, però a Àsia hi haurà algú assegut, diguéssim, no? Perquè hi ha grans... L'Apple deu tenir oficines.
Em refereixo més si vas a un mercat, per exemple, asiàtic, no? La senyora que està fent un culleret, no?, està segurament posada, no?, a la gatzoneta. Sí. Aleshores, això és un exemple, però ara penseu, els micròfons, els smartphones, etc. Tot això el que fa és que necessitem constantment objectes per viure. I per tant, hem d'anar fent créixer l'economia per anar amullant aquest mode de vida.
No et dic ja la Gómez Urzáiz, que té pendent del seu mòbil.
Ara m'estic sentint fatal per les entrades.
S'haurà d'anar a París a veure un concert de Taylor Swift, ja et diràs tu la tarada.
I
la tarada d'economia,
vamos. Gastant.
Llavors què?
Bueno, aleshores, a veure quins estils de vida, no? Pensem en quines coses fem a la vida on som absolutament lliures de dispositius.
Quan anem a la muntanya.
Quan anem a la muntanya, però clar, si anem tots a la muntanya també haurem d'anar amb algun dispositiu. Bé, escolta un moment. Bernat Sallarès, hauràs de tornar? Perquè clar, l'economia...
Sí, per explicar sobretot aquestes solucions.
Les solucions. També el diagnòstic, tornaràs o no?
I tant, jo estic encantat.
I després també col·labores a la revista Serra d'Or.
Correcte, sí, sóc membre del Consell de Redacció.
Estàs al Consell de Redacció, que escolta, és preciosa la revista Serra d'Or.
És molt bonica, us l'he portat de regal.
Fantàstic, doncs haurem de parlar també. Serra d'Or, economia i ecologia, rebrotar per tornar a casa. Ja està aquí la publicitat. És una merda, que això de les castanyoles, que a mi m'encanten, Ernest, això que fas d'aquest efecte per recordar-me de la publicitat, és lamentable, que diria una mica bé. Sí, sí, home, per favor.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estiu del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Hi ha una llegenda que diu que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Del 12 al 23 de juliol, el Ballet de Kiev torna al Teatre Tívoli amb Llac dels Cignes. Vine i gaudeix d'un espectacle solidari. Destinem 2 euros de la teva entrada a ajudar els refugiats de la guerra d'Ucraïna, en col·laboració amb la Creu Roja. No et perdis aquest clàssic, el Llac dels Cignes al Teatre Tívoli. Aconsegueix la teva entrada a balanaenviu.com.
Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres 4 exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Por fin, ya puedes pujar por la casa, el local o la nave que buscas a un precio mínimo. Aprovechalo al máximo. Solo tienes que entrar en altamirainmuebles.com del 4 al 16 de julio y pujar por lo que quieres. Disfruta al máximo los precios mínimos solo en altamirainmuebles.com o en el 919-100-292.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta, ens acomiadem, però abans he detectat aquí, perquè l'Ester m'està vinga de donar-me patades per sota la taula, perquè hi ha el teu xef favorit.
Sí.
Quina pesadilla, quan s'acaba? Hi haurem d'anar al final. A veure, Jan Fàregas, què tal estàs?
Què tal? Bona tarda.
Que sàpigues que l'Ester Romagosa va anar al festival Exabrupte, a Mollà, i li vam dir, què tal el festival? Diu, el festival, doncs no sé, però vaig anar a les voltes de Sant Sebastià de Mollà i vaig menjar com una reina.
I em van tractar molt bé, també.
Sí, jo sóc el cuiner, sí.
Tu ets el cuiner i diuen que seràs el pròxim Ferran Adrià, o què?
Bueno, això ho va dir l'Ester, això.
Que no, que està seleccionat entre les 10 promeses catalanes de la cuina dels propers anys.
Sí. Que mono, ets molt mono, també.
No,
és molt mono. Molt bé, l'altre. Escolta, gràcies. Doncs vindrem, Les voltes de Sant Sebastià.
A Mollà, allà estem.
A Mollà. Un aperitiu.
Aviam, com ha parlat el Bernat, la cuina ecològica és el mateix. Tornar a la terra també amb la cuina. Produccions, o sigui, des dels nostres pagesos, que ens porten els nostres
on?
Bolets.
Sí,
a l'aperitiu d'on? Del Mollanès, tot. Embotits, carn, formatges, Mollanès.
Mollanès, a tope.
Marca.
Fins demà, que vagi bé.
Beu aigua, és vital.
Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Vine a Bacus amb el Ball Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnic per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts, el doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu.